Catalunya Informació.
És la una. Catalunya Ràdio continua celebrant els 40 anys. Miquel Calçada, la primera veu de l'emissora, ha participat de la festa en aquesta última hora fent una edició express al concurs Pasta Gansa. Abans hem sentit Àlex Gorina, els realitzadors del Catalunya Matí i veus històriques com Josep Cuní, Antoni Bassas i Mònica Terribas. El president de la Generalitat alerta que l'acord entre el PSC, els Comuns i el PP a l'Ajuntament de Barcelona es podria repetir al Parlament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Pere Aragonès ha fet una crida a Junts per recuperar la unitat independentista. La ciutat de Barcelona torna a incomplir el límit de contaminació, malgrat la zona de baixes emissions, ho revela l'últim informe anual sobre qualitat de l'aire d'Ecologistes en Acció. En aquest mateix informe, Madrid compleix els límits. Diverses entitats garrotxines denuncien el mal estat del riu Fluvià per la baixa qualitat de la seva aigua. Una anàlisi del Consorci de Salut Pública determina poques garanties per banyar-s'hi i això ha obligat a suspendre una travessia històrica de natació. El diputat de Vox, Gabriel Lecent, és el nou president del Parlament Balear pel pacte del PP amb la formació d'extrema dreta. A Extremadura, en canvi, la falta d'entesa ha permès al PSOE revalidar la presidència de l'Assemblea i ara es manté l'incògnita pel que fa al govern autonòmic. El conservador Petteri Orpo és el nou primer ministre de Finlàndia, liderarà un govern en coalició amb l'extrema dreta. Continua sense èxit la recerca del mini submarí que feia immersions turístiques a l'oceà Atlàntic per veure les restes enfonsades al Titanic. Entre els 5 ocupants que haurien pagat 230.000 euros per la visita, hi ha un milionari britànic i un empresari pakistanès. La Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'exdirector de circulació de DIF a qui jutgen per l'accident de tren d'Angrois on fa 10 anys i van morir 80 persones. L'altre acusat és el maquinista del comboi sinistrat. El judici arriba a la recta final. El jutge decreta presó per l'home que va intentar assassinar la seva exparella a cops de destral a Pont de Suert. Els fets van passar dissabte en presència de la filla de 6 anys. La víctima va patir ferides greus. El restaurant Disfrutar de Barcelona és un dels favorits per convertir-se avui en el millor del món després de quedar tercer l'any passat. La gala per anunciar els 50 primers del rànquing se celebra avui al Museu de les Ciències de València.
Catalunya Informació.
Anem ara pels esports.
El Barça de bàsquet pot convertir-se avui mateix en campió de la Lliga CB. Serà si guanya a Madrid el tercer partit de la final, que domina per 2-0. Pep Guardiola diu al Matí de Catalunya Ràdio que Manchester no sent tanta pressió com a Barcelona i que per això s'hi sent a gust. José Lu Mato l'han presentat com a nou jugador del Madrid. I en marxa un escorcoll a la seu del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de París de l'any que ve. L'escorcoll el fan membres de l'Oficina Central de Lluita contra la Corrupció i les Infraccions Fiscals.
I pel que fa al temps, ruixats dispersos durant la tarda i vespre al Pirineu Occidental i la zona més propera a l'Aragó i la Franja, també hi haurà intervals de núvols a la resta, amb calor, xafogor i pols en suspensió.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
I 4 minuts, bon. Bon dia,
dia. Què tal? La 1 i 4 minuts. Avui ens permetem el luxe de posar aquesta casa al capdavant també del Catalunya al dia. El primer tema d'aquest informatiu de quilòmetre zero que fem els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio és la gent que està repartida per tot Catalunya i que cada dia de cada dia, els 365 dies de l'any, poden i podem arribar fins a qualsevol racó del país per explicar el que està passant. Tots nosaltres avui celebrem els 40 anys de Catalunya Ràdio, dels quals una servidora en fa 32, que es diu ràpid. Jo no m'estic escoltant, jo no sé si això se sent per antena, però d'entrada, abans de fer la foto, que hi ha tota la gent aquí fora, l'Òscar Fernández, bon dia.
Bon dia.
És el cap d'informatius dels serveis de Catalunya Ràdio, una persona que porta uns quants anys, que va començar esports, si no m'equivoco, que has passat per programes, per informatius, i ara ets cap d'informatius, ets part de la història d'aquesta casa.
Això vol dir que m'he fet molt vell, diguem-ne.
Tots.
Encara la gent em va dient que soc d'esports, eh? Això és una mena de marca que queda. Sí, he passat per tot arreu, per tots els departaments, podríem dir. Per tant, sí, me'n sento una part petita, òbviament, de la història de... Bé, com tu, què t'haig de dir? Per on has passat, tu, Marta?
Tenim uns quants anys.
Per això.
Hem passat per, no, menys per esports, per tot arreu.
Escolta'm, tot és posar-s'hi, eh?
Tot és posar-s'hi. No, però esports us ho deixo per vosaltres.
I de seguida
us ho deixo per vosaltres. Hi ha una foto aquí prevista per fer. Ha vingut gent que forma part de la història, que ja no hi és, perquè aquí molta gent s'ha anat jubilant, no, Òscar?
Sí, avui és un dia d'aquells d'emocions fortes, eh? Perquè d'una banda estem recuperant a l'antena moltes veus que són molt reconeixibles de la història del país i, per tant, també de la història nostra personal, la nostra relació amb els mitjans públics, però també està venint molta gent que no hi és davant del micròfon, podríem dir, que està al darrere i que és bàsica perquè la ràdio funcioni i que són gent, alguns d'ells ja estan jubilats, d'altres han marxat a altres mitjans, però que tots han volgut tornar per viure aquesta festa de 40 anys, perquè clar, és que és una fita realment històrica per una emissora de ràdio, pels mitjans públics, pel país, poder celebrar-ho tots plegats i realment el retrobament amb tota aquesta gent que feia molts anys, alguns d'ells que no veiem, és d'aquells d'emocions a flor de pell, no només pel que surt en antena, sinó també pel que s'està vivint a dins dels estudis de Catalunya Ràdio, a dins dels passadissos i retrobant tanta gent per les redaccions.
És un dia d'explicar batalletes, de recordar
també
coses. No sé si ara et demano alguna anècdota, algun moment divertit, apassionant, bàsic, que no pots oblidar de tot el que has fet en aquesta casa fins ara.
Seria difícil quedar-se'n amb un de sol,
sí,
només,
ho sé.
Però vaja, el meu primer viatge que vaig fer era per fer un inalàmbric de l'Espanyol, va començar amb un accident de trànsit, perquè el company que conduïa el cotxe de lloguer va estimbar-nos. És el primer que vaig pensar.
No s'oblida.
En quina emissora m'estava ficant. O els programes que fèiem des de casa durant la pandèmia, en aquells programes va sonar la meva gossa bordant, perquè, clar, picaven el timbre i ella bordava, l'Empar Moliner, que estava a les tertúlies rentant els plats mentre estaven de la tertúlia, alguns tertulians que els hi arribaven paquets a casa, vull dir que realment van ser uns mesos de fer una ràdio de manera molt diferent a com estàvem acostumats a fer-la.
Òscar, ara els toros des d'una altra barrera,
sí.
És una nova etapa, deixem que disfrutis de la festa i a veure si ens fan una altra foto i sortim tots.
Sí, a veure què, vinga, lluita-ho.
Gràcies, Òscar,
a tu.
Fins ara, bon dia. Doncs escolta'm, gent de tota mena, com per exemple un altre dels companys d'aquesta casa, la Pilar García. Bon dia, Pilar.
Hola.
Escolta'm, quants anys portes a la casa, tu?
Doncs jo vaig entrar el 92, per tant, ja són més de 30.
La Pilar García és redactora ara mateix de la secció d'Economia.
Economia és el que he fet pràcticament tota la vida. En fi, ja han passat milers de coses, en l'àmbit econòmic des que vaig entrar. Ahir fèiem un fil de Twitter i me'n recordava de les devaluacions de la pesseta, per exemple, després del cas Banesto, després del canvi de la pesseta a l'euro, de les crisis que hi ha hagut, tot això ha sigut un constant a la nostra carrera.
Sí, no hi ha manera que mai us podeu relaxar l'economia.
Mai, perquè quan no és una cosa és una altra. I a més, és horrible donar-me les notícies econòmiques. En èpoques de crisi és bastant dur explicar-li a la gent, doncs, que està pujant l'atur, que estan pujant els preus, que els bancs no donen crèdits, que tot s'encareix, això és... d'explicar.
Està clar. Gràcies, Pilar.
De res.
A veure, el David Badia és l'editor de Catalunya Informació, que és on fem aquest programa, que és el Catalunya al dia. David, bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs? Com va la festa?
De festa, no. Absoluta.
Sí, escolta'm, tu vas començar també de corresponsal, diria que al Baix Llobregat, també?
Al Baix Llobregat, també, i passant la inflació del temps, que abans comentaves tu. Molts dies la deia sense haver-me aixecat gairebé del llit, però escolta, endavant, sí, corresponsal durant un any i poc.
Ens preguntàvem abans el futur de la ràdio, jo deia és que mentre hi hagi gent que escolti la ràdio, jo crec que la ràdio informativa és més necessària que mai. Comparteixes l'opinió?
Sí, sí, la ràdio informativa és més important que mai, perquè ara tenim molts inputs, ens arriba molta informació per moltes bandes, però és informació molt, diguem-ne, barata, o molt informació que no està contrastada, que no sabem fins a quin punt és veritat, i sabem que hi ha els mitjans darrere que poden tenir la ideologia o la manera de pensar que tinguin. La ràdio pública és ràdio pública, per tant és per tot, és un servei públic, i s'ha d'oferir una informació de qualitat i contrastada. A partir d'aquí, cadascú que es faci la seva idea i contrasti o ampliï amb el que sigui. Pot haver-hi una base de la qual jo crec que no ens en podem desprendre.
Per tant, quants anys portes aquí a Catalunya Ràdio, David?
Doncs des de... abans de ser corresponsal, el 95 compten, pues això, gairebé 28.
Déu-n'hi-do. Pujant i baixant les mateixes escales.
De tot, ja, sí.
David, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Aquí hi ha present de la ràdio, hi ha futur de la ràdio, gent jove que comença, que se'ls donen noves oportunitats, i gent que ens ha fet de mestre a molts altres, com l'Albert Requena, Catalunya Ràdio Girona, que ara ja està en una etapa de la vida diferent. Albert, bon dia.
Bon dia.
Has vingut a fer la foto.
He vingut a fer la foto, he vingut a saludar antics companys, a abraçar-los, a estar amb ells, a saber com els hi va, i molts em demanen com em van a mi. Bé, molt bé, fent de jubilat.
Fent de jubilat, però si trobes una notícia pel carrer no te'n pots estar, no? De trucar a Girona i dir-li a la Clara, escolta'm, Clara, que aquí passa alguna cosa, investigueu.
Sí, no, clar, això passa. Suposo que el periodista es porta dins i aleshores estàs obligat a trucar i a explicar, ja que no puc fer-ho jo, com a mínim que ho facin ells.
Està clar. Albert, que disfrutis de la festa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i que per molts anys tots...
Per 40 més.
Per 40 més.
Gràcies, Albert Requena. La gent segurament que el recorda el seu nom doncs quan donàvem pas a les cròniques que feien aquest Catalunya al dia aquí a Girona. La Mònica Gallardo, que ara mateix potser algú deu dir, la Mònica Gallardo no és política, no, la Mònica Gallardo és periodista i havia estat a Catalunya Ràdio i havia fet Catalunya Informació. Mònica, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt contenta d'estar aquí amb tu.
No t'has volgut perdre la festa, tampoc.
La veritat és que quan em va arribar el missatge i em convocàveu aquí a celebrar aquest dia tan especial de l'aniversari de la ràdio, doncs no me l'he volgut perdre perquè la ràdio sempre queda dintre, eh? Sempre queda dintre i hi ha moltes tentacions de tornar-hi.
Tu, quan estaves aquí fent ràdio, t'imaginaves que la teva vida donaria aquest tomb cap on t'ha anat ara?
De cap de les maneres. T'asseguro que era l'última cosa que pensava i volia a la vida. Jo sempre deia, jo no em dedicaré mai a la política, doncs per no dedicar-m'hi, doncs mira, ja ho veus, ara amb una situació complicada. Vaig guanyar les eleccions al meu poble i m'han pres l'alcaldia.
El teu poble Sitges, per la gent que no...
Sitges, exacte. I aquí estic amb vosaltres celebrant la vida i celebrant la ràdio.
Sí, els acords que hi ha, no? Que després d'unes eleccions, segons qui pacta, i aleshores la formació més votada doncs ara no està manant, o no manarà.
Exactament, va ser la llista més votada i a última hora, 24 hores, allò perquè la gent es faci una foto fàcil, com el que va passar a Barcelona, doncs el mateix a Sitges. Però vaja, aquí continuem, remant i avançant.
Fer de líder de l'oposició, no?
De moment a fer de líder de l'oposició. Sí, sí, això és el que toca.
Mònica, moltes gràcies i bona celebració per 40 anys més.
A vosaltres, per molts anys més.
Adéu-siau, bon dia. Doncs mireu, ara és la 1:13. Hem baixat amb la intenció de fer aquest primer tema avui dedicat als 40 anys de Catalunya Ràdio, a no perdre'ns la fotografia que s'ha fet. Jo crec que al final alguns haurem quedat sense sortir la foto, però així són les coses. Els programes es fan en directe. Ara ja et dic que és la 1:13. La programació especial d'aquesta casa ha començat a les 6 del matí. Moltíssimes veus que hem pogut sentir, imatges de tornades en aquests micròfons, molt, molt emocionants, gent emocionada. Per tant, si us sembla ara, companys, fem un resum de totes les veus que des d'aquest matí estan passant per Catalunya Ràdio per celebrar aquests 40 anys.
Teníem tantes ganes de retrobar-nos perquè Catalunya Ràdio avui compleix 40 anys.
Bon dia, desperta Catalunya, són les 7.
Bon dia, són les 8.
Ferran Adrià, molt bon dia.
Bon dia.
Me'n recordo tant del que vostè em va dir en el seu moment, va dir... Los projectes han de ser 4 anys, 5 anys, però no més.
Exacte. Bueno, no t'anem malament, eh?
I avui, Pep Guardiola ens acompanyarà a partir de 7:45.
Pep, jo deia aquest matí que una de les coses que a mi sempre m'ha fascinat de la teva feina
és la teva capacitat de treballar amb equip.
Que és una feina d'equip, això ho he après des de molt petit. O sigui, no he tingut cap dubte.
Li haig de confessar que la primera vegada que vaig entrevistar un president de la Generalitat en aquest estudi ens portaven 31 anys de diferència. Ara només ens en portem 21. La diferència és que el més jove ara és el president.
Sí, de fet, és tot un plaer i he de dir, doncs, avui vull felicitar a Catalunya Ràdio per l'organització d'aquesta doncs, gran festa. Jo escoltava el teu programa mentre esmorzava i anava a l'escola.
Són les 9. Josep Cuní, bon dia.
Què tal, Antoni Bassas? Bon dia. Pilar Rahola, Xavier Brudassala, Ot Bou i Núria Urriols, compartint l'actualitat...
No, és igual, posa-li les excuses que vulguis.
No parleu tots alhora, un moment.
Posa-li les excuses que vulgui. El fet és que...
I ja està.
Es farra tu sol i ja està.
Ja està.
No, Pilar, acaba.
És que el pobre mio que deu ser nostàlgia només m'ha dit que a mi.
Pilar, acaba.
La gent que ha fet l'informatiu més matiner de Catalunya Ràdio són el Manel Sarrau, també la Marta Romagosa. Quim Balaguer, com estàs?
Bon dia, Laura, molt bé.
La Rita Marzoa. Bon dia, Laura.
Molt bon dia. I en Josep Puigbó.
Jo avui tenia ganes de reivindicar també Catalunya Ràdio Tarragona, Catalunya Ràdio Girona, Catalunya Ràdio Lleida, com també la gent del territori a comarques. Doncs tota aquesta gent és la que ha fet Catalunya Ràdio.
Una xarxa que no té tothom. És a dir, que nosaltres podem explicar el que passa no a qualsevol lloc del món, no, a qualsevol racó de Catalunya.
Allò sí que era una xarxa social. Era la trucada a qualsevol moment de qualsevol persona.
Totalment.
Que et donava una notícia, que passava això i tal. Se'n recordaven
tractor,
que havies de trucar a la ràdio.
Sí, senyor.
Havies de trucar a la ràdio. I
sí,
aquest
senyor
era el nostre Twitter.
El balanç d'aquests 36 anys és molt positiu. I treballar amb una gent, el 99,9% són gent collonuda. Vull dir,
el 99,9% ha dit, eh?
Sí, home, ho
sempre hi ha algú. 98, sempre hi ha algú.
Tots coneixem el 0,1.
Jo demanaria un aplaudiment, i molt especial, per tota la gent anònima que ara no està aquí damunt de l'escenari, gent d'exterior, gent d'emissions, gent de redacció, que es dedica a fer la producció, l'administració, la neteja, la seguretat de l'emissora. Un aplaudiment per tota la gent que durant 40 anys ha fet possible aquesta emissora.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs ara passant pràcticament 3 minuts d'un quart de dues del migdia, hem tingut temps a tornar a les nostres posicions. Som a dins de l'estudi del Catalunya al dia i aquesta hora, com fem habitualment, és donar pas a la nostra companya Marilut García per saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Marilut, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs hi ha dos accidents que es mantenen des de fa estona. L'últim ha passat a l'autovia C-17 a Parets del Vallès en direcció Vic. Hi ha un carril tallat, provoca retencions a la mateixa C-17 entre Mollet i Parets en sentit nord i per darrere a l'autopista AP-7 a Mollet fins al punt d'enllaç amb la C-17 en sentit nord pels vehicles que circulen en direcció Girona. A l'eix transversal, la C-25, hi ha hagut aquest matí un altre accident a l'altura de Gurb, a Osona, en direcció Girona. Hi ha un carril tallat, però només provoca retencions puntuals. Ha sigut un accident lleu. També veiem que hi ha retencions a la C-55 a l'altura de Manresa i de Castellgalí en direcció Barcelona, on s'estan fent obres, i més a prop de la capital catalana, la comarca marcal 245, entre Sant Joan d'Espí i Sant Boi, en sentit sud, efecte de retruc, al tram final de l'autovia A2, a la sortida que enllaça amb la comarcal 245 a l'altura de Sant Joan d'Espí. A l'àrea de Barcelona, la circulació força tranquil·la, i pel que fa al transport públic, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Saragossa, de totes les companyies, tenen retards mitjans d'uns 10 minuts, i és que des de mig matí hi ha una incidència a la infraestructura de DIF entre Barcelona-Sants i bifurcació Cantunis, que afecta la senyalització automàtica. Per això també provoca complicacions als trens Euromet entre Barcelona i Castelló que circulen per les mateixes vies.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Aquesta tarda la nuvolositat ha de ser variable a gran part de Catalunya, més densa a prop de Ponent, on no es descarten alguns ruixats dispersos a prop de l'Aragó. També cap al Pirineu més occidental. Coses com dèiem, disperses, no excessivament importants, potser alguna localment moderada. De cara a demà, situació molt semblant al matí, però a la tarda augmentaria la possibilitat de ruixats i tempestes a l'Aragó, franja de Ponent, i podrien algunes d'aquestes precipitacions tocar a l'extrem oest de Catalunya i ser localment fortes i fins i tot amb calamarsa o pedra. A partir de dijous s'allunya la inestabilitat i entre divendres i el cap de setmana de Sant Joan no hi ha d'haver precipitacions, domini del cel clar o poc ennuvolat i calor d'estiu.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
És un quart i cinc minuts de dues al marge dels 40 anys de Catalunya Ràdio. Avui també és notícia que la nova alcaldessa de Ripoll, Sílvia Riols, d'Aliança Catalana, ha estès la mà per reunir-se amb la resta de partits del municipi. També assegura que el candidat del PSC ja ha acceptat la trobada, ho ha explicat avui en declaracions a la televisió del Ripollès. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, abans de les eleccions, Sílvia Riols no va contactar amb cap partit. Ara sí que es vol trobar amb la resta de forces.
Sí, de fet, a l'entrevista de la televisió del Ripollès especifica que no creu que arribés a governar perquè la resta de partits es posarien d'acord. També remarca que el cordó sanitari que li van fer durant la legislatura l'ha ajudat a guanyar perquè es va quedar sola amb diverses propostes. Ara obre la porta a posar-se en contacte amb les altres formacions i ha obtingut una resposta.
Som conscients que tenim una responsabilitat envers els ciutadans de Ripoll i ahir mateix, el primer dia de feina, vaig enviar un correu electrònic a la resta de candidats de les altres formacions polítiques per tenir una trobada i per poder parlar de tots aquests assumptes que afecten els ripollesos. I si algú té propostes per Ripoll, estem plenament disposats a acceptar-les i aprovar-les. El candidat del PSC, el senyor Enric Pérez, va acceptar la trobada, sí.
Especifica que aviat se sabrà qui portarà les regidories.
I ara mateix estem treballant en el cartipàs, que esperem doncs, que la setmana propera setmana doncs, puguem ja fer-ho públic.
I insisteix, en la mateixa entrevista, que ella no es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament.
Perquè considero que hi ha una incompatibilitat. Jo he assumit un compromís amb els vilatans de Ripoll i estic disposada a complir-lo fins al final. Per tant, no em presentaré a caps llistes al Parlament. I sí que ho farà, segurament doncs, és el partit polític que represento.
També afegeix que espera que la deixin governar abans de fer-li una moció de censura perquè diu que creu que ho farà bé.
El republicà Joan Talarn mantindrà la presidència de la Diputació de Lleida després de l'acord de govern entre Esquerra, PSC, Unitat d'Aran i Pacte Local, la marca blanca del PDeCAT. Unes formacions que parlen d'un bon acord per als ajuntaments, per al territori i per al país. Lleida, per a Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquest pacte de govern l'han signat aquest migdia.
Un pacte que té nom, acord per potenciar la governança republicana i de progrés de la Diputació de Lleida. Asseguren que l'acord garanteix l'equitat entre els ajuntaments sense que ningú se senti discriminat, amb una transparència en la gestió. Joan Talarn, que repetirà com a president de l'ens provincial, ha afirmat que en els primers 100 dies analitzaran la gestió administrativa perquè sigui més àgil i eficaç.
En els primers 100 dies del nou mandat analitzarem i millorarem, això és molt important per nosaltres, aquells detalls de gestió administrativa que a vegades hem tensionat excessivament. A la casa hem fet uns canvis molt importants, això vol dir que hi ha hagut unes tensions internes que hem de superar en aquests 100 primers dies.
El primer secretari del PSC de les comarques de Lleida, Òscar Ordeig, ha dit que l'acord és en clau local, més enllà de les diferències que puguin tenir en l'àmbit nacional.
És un acord per la Diputació, amb clau municipalista i, per tant, amb un llarg detall de totes les polítiques públiques que impulsarem. Per tant, a la una, amb tot el que afecta a la Diputació, amb temes nacionals que, com entendreu, doncs no, alguns temes no coincidim, doncs cadascú, evidentment, prendrà la seva posició política.
El cartipàs de la nova Diputació tindrà per primer cop la figura del cap de l'oposició. L'acord de govern entre aquestes formacions desbanca Junts, que havia obtingut més diputats i que en la passada legislatura va governar amb Esquerra.
Presó per l'home que va intentar assassinar la seva exparella a cops de destral. Els fets van passar a Pont de Suert dissabte, davant la presència de la filla, que té uns 6 anys. La dona va patir ferides greus. Anem a l'Alta Ribagorça. Pau Rovira, la justícia acaba de decretar noves mesures, oi?
Bon dia, Marta. Sí, la jutgessa ha ordenat presó provisional i sense fiança i acaba de decretar una ordre de protecció per a la dona i la seva filla, també una ordre d'incomunicació amb elles i la suspensió de la pàtria potestat per al presumpte agressor, en una causa per temptativa d'assassinat. Els fets van passar dissabte a la tarda al Pont de Suert, quan l'home, que havia sortit de permís de cap de setmana del centre psiquiàtric on estava ingressat, va anar a buscar la seva exparella a l'edifici on viu ella. Els investigadors sospiten que va ser una agressió premeditada, ja que l'home la va esperar amb la destral. Quan la dona va arribar, acompanyada de la filla de 6 anys que comparteixen, ell la va atacar amb diversos cops de destral al cap. Segons els testimonis, la dona va salvar la vida protegint-se amb el braç. Mare i filla van demanar ajuda i van aconseguir fugir. Els Mossos d'Esquadra, alertats pels veïns, van detenir l'home poc després al mateix edifici. La dona la van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per les ferides greus al braç que va patir. L'Ajuntament del Pont de Suert ha emès aquest matí un comunicat de rebuig i de condemna d'aquesta agressió.
Els comerciants del Passeig de Gràcia de Barcelona reclamen que l'Ajuntament actuï davant el retorn dels manters a la ciutat. Exigeixen que s'augmenti la pressió policial contra la venda il·legal de productes de marroquineria i tèxtil falsificats pràcticament a les portes de les botigues de les marques originals. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Quan fa que s'ha detectat el retorn dels venedors ambulants?
Doncs mira, fa molt poques setmanes i coincidint amb l'increment de turistes a la capital catalana. Al Passeig de Gràcia, els manters es col·loquen principalment entre els carrers Consell de Cent i el carrer Aragó, a tocar de la Casa Batlló, amb molts turistes, i els turistes serveixen d'escut als venedors il·legals i obstaculitzen, sense voler, la intervenció policial. Aquest punt també té una boca de metro molt pròxima, però on acostumen a fugir carregats amb els farcells dels productes que venen. Lluís Sans és el president de l'Associació del Passeig de Gràcia i reclama a l'Ajuntament que ho impedeixi.
Demanem que per part de l'Ajuntament es faci un control més estricte d'aquesta venda ambulant il·legal, i tornem a parlar de falsificacions, i després també que s'investigui d'on venen aquests articles. Molts d'ells s'acaben d'ensemblar o acaben de fabricar a prop d'aquí. Hi ha moltes naus industrials a Badalona on aquests productes arriben en peces i s'ensemblen allà i es posen a la venda. Òbviament això s'ha d'investigar i s'ha d'anar a la font.
Els botiguers també adverteixen que la venda ambulant porta associada una certa sensació d'inseguretat i desordre ciutadà.
A part de vendre falsificacions, nosaltres venen llaunes de cervesa quan ve al vespre o inclús trepitgeix amb droga, no? I d'alguna manera aquesta sensació de ciutat descontrolada, ciutat que tot s'hi val, on l'economia il·legal campa les seves amples, doncs d'alguna manera això no és bo per la ciutat. La ciutat ha de transmetre un ordre, un compliment de la legalitat, també per protegir a tota l'economia que sí que és legal.
I, Miquel, què diu l'Ajuntament de Barcelona de tot plegat?
Doncs el consistori assegura que hi ha dispositius especials pel control de la venda ambulant no especialitzada i que en el cas que s'augmenti la seva presència en aquestes zones de la ciutat, la Rambla, Passeig de Gràcia, el centre, la seva presència s'incrementarà doncs amb més recursos policials. Els botiguers, però, confirmen que han vist actuar a la Guàrdia Urbana, però demanen més actuacions.
Catalunya al dia.
3 minuts i seran 2:15 del migdia. Tenim una última hora, hem d'anar fins a Tarragona. Hi ha un ampli desplegament de recerca per localitzar o intentar-ho una persona que hauria desaparegut mentre es banyava a la platja del Miracle. Allà hi uneix a la bandera vermella el servei de socorrisme alertat que un banyista no hauria sortit de l'aigua. Què en sabem, Clara Chavarría? Domingo, bon dia.
Hola, bon dia. Els bombers han estat alertats cap a les 11 del matí, però es creu que el banyista hauria desaparegut cap a les 10. Es dona la circumstància, com deies, que la platja del Miracle de Tarragona i uneix a la bandera vermella pel mal estat de la mar. El servei de socorrisme de la Creu Roja ha donat l'alerta i a aquesta hora hi participen en aquesta recerca entre 6 i 7 embarcacions entre llanxes i motos aquàtiques de diversos cossos d'emergència com ara la Creu Roja, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i la unitat subaquàtica dels GRAE, el grup d'actuacions especials dels bombers, que s'ha traslladat des de Cerdanyola del Vallès, a més d'un helicòpter d'aquest mateix cos, que també està sobrevolant en la zona. I per ara és tota la informació que tenim d'aquesta suposada desaparició.
Gràcies, Clara. Estarem pendents de novetats. Bon dia.
Molt bé, adéu, bon dia.
Plena disposició del nou alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, per reunir-se amb el conseller de Drets Socials i abordar les agressions sexuals comeses per menors a la ciutat. Ahir el mateix Carles Campuzano li va enviar una carta per demanar una trobada urgent, Marriera.
Sense concretar cap data, Xavier García Albiol s'ha mostrat disposat a fer una reunió de treball sobre el tema com més aviat millor.
Jo em vull reunir per intentar doncs, aportar solucions que siguin efectives, solucions que vagin en la línia de l'àmbit educatiu, de l'àmbit social, de l'àmbit de la justícia i que puguin posar remei a la situació o marcar les passes per donar solució a la situació que estem visquent a Sant Roc.
Entre els temes a tractar hi ha el conveni pel barri de Sant Roc, que la conselleria estava preparant amb l'antic govern municipal per impulsar treballs comunitaris entre els joves, com es fa en d'altres ciutats.
Un motorista de 75 anys ha mort en un accident de trànsit amb una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els fets van passar ahir a la nit al carrer Telègraf del districte d'Horta-Guinardó. Ara, la Guàrdia Urbana de Barcelona investiga les causes d'aquest accident i el que fa és intentar determinar si el vehicle policial, que per cert, estava de servei, doncs portava la sirena i els llums encesos, si els portava o no els portava. Aquest és el segon accident mortal entre una moto i un cotxe del cos de la Guàrdia Urbana, en el que portem d'any, i en total, enguany, ja han perdut la vida 11 persones en accidents de trànsit a la capital catalana, de les quals 4 són motoristes. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Barcelona torna a incomplir el límit de contaminació malgrat la zona de baixes emissions. Ho diu l'informe elaborat per Ecologistes en Acció, que conclou que el canvi climàtic i l'augment de trànsit han fet repuntar la contaminació de l'aire a tot Catalunya després de la pandèmia. L'informe s'ha presentat a Madrid perquè l'organització ha recollit dades de la situació a tot l'estat i per això ens ho explica la Roser Parera. Bon dia.
Bon dia, Marta. El coordinador de l'informe sobre la qualitat de l'aire a Espanya durant l'any passat, Miguel Ángel Ceballos, explica que els barcelonins han respirat aire contaminat a nivells insalubres a causa del tràfic rodat i el canvi climàtic.
Por lo tanto, hay un problema evidente de mala calidad del aire en Barcelona y en todas las ciudades de su área metropolitana, es relacionada con el uso excesivo de automóviles a motor, que no ha sido solucionado por la zona de bajas emisiones rondas de Barcelona y que requiere, por lo tanto, medidas más estrictas para rebajar esa contaminación.
La contaminación del aire de Barcelona ha repercutido también al Prepirineo.
Lo que provoca Barcelona también está provocando niveles insalubres, en este caso por ozono, en todo el interior de Cataluña. Se ha excedido el límite legal durante el año pasado en el Prepirineo catalán, pero también ha habido niveles excesivos de ozono, con muchos episodios, sobre todo durante la ola de calor del mes de julio, en las comarques de Girona, en Cataluña Central o en el Camp de Tarragona.
Ecologistes en Acció denuncien que les zones de baixa emissió de Barcelona i l'àrea metropolitana no han reduït de manera significativa la contaminació i consideren que no s'han aplicat bé.
Només 3 dies després de prendre possessió, l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona s'ha trobat avui ja amb la protesta dels treballadors que fan la neteja dels carrers i la recollida d'escombraries.
Millor neteja pels ciutadans de Girona. No podem fer la feina amb els estats que tenim al país.
Reivindicacions i xiulada que enregistràvem aquest matí quan s'han manifestat per denunciar la precarietat dels vehicles de feina i un excés de contractes temporals. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
I s'han trobat amb l'alcalde?
Sí que s'han trobat, però casualment. No és que els hagi convidat al despatx. Lluc Salella s'ha trobat amb el Sarau davant l'Ajuntament quan tornava a peu aquest migdia al seu despatx i ha parlat un moment amb els manifestants i els ha emplaçat a parlar-ne més endavant tranquil·lament. El president del comitè d'empresa, Raúl González, alertava, mentrestant, de la precarietat dels vehicles que fan la neteja urbana.
Que els vehicles, la flota que tenim a dia d'avui, està molt vella i molt deteriorada. Com ja ho podeu vist fa 2 mesos, es van cremar dos camions, han quedat irreparables i no tenim aquesta flota que ha d'arribar, ni tampoc tenim saber si trigarà 1 any, 2 anys, no sabem res.
I qui serà nou regidor de l'àrea, Sergi Font, que també ha baixat al carrer, concretava que intentaran agilitar els tràmits per renovar els vehicles.
Hi ha una situació en el canvi de contractació, en l'any passat que hi va haver el nou concurs, es va mantenir l'empresa, però sí que les noves condicions del contracte estipulaven que hi hagués un nou tipus de maquinària, que aquest tipus de maquinària encara no ha arribat. A partir d'aquí intentarem saber en quin procés està, en quin moment està, i lògicament per part del govern, quan tinguem les competències, podrem accelerar o intentarem accelerar les diferents situacions que poguessin estar encallades, si és que hi són.
El nou contracte de la neteja urbana de la ciutat de Girona es va renovar per 8 anys el mes de setembre passat, incorporant nous serveis, vehicles i material que, de moment, encara no han arribat.
Catalunya necessita una inversió de 50.900 milions d'euros fins al 2040 per corregir el dèficit d'infraestructures. Ho diu la Cambra de Comerç de Barcelona, que adverteix que el corredor mediterrani quedarà col·lapsat el 2030 si no s'amplia la capacitat de la via. Mireia Sala, on fa més falta la inversió que reclama la Cambra?
Doncs la xarxa de trens recull gran part de les reivindicacions. La Cambra ha enviat un crit d'alerta pel que fa al corredor del Mediterrani, la via ferroviària que ha de transportar mercaderies des de la península Ibèrica a tot Europa. L'entitat avisa que el 2030 la via pot estar col·lapsada per l'increment previst de trens d'alta velocitat d'operadors com Renfe o la companyia francesa i l'augment de trens de mercaderies. Pel que fa a Rodalies, la Cambra reclama una nova planificació per incrementar-ne la capacitat. Mònica Roca n'és la seva presidenta.
Malauradament no s'ha aconseguit allò que es pretenia. Entenem que complir la funció que es persegueix, que és que els usuaris baixin del cotxe per tal de fer servir el ferrocarril. I una xifra que jo crec que és interessant de remarcar és que els desplaçaments de connexió amb Barcelona en cotxe superen amb escreix amb el que és els desplaçaments amb tot el que fa l'àmbit ferroviari.
Més enllà de l'àrea de Barcelona, la Cambra reclama impulsar un nou sistema de serveis regionals que connecti les ciutats mitjanes amb el conjunt de la xarxa. I en l'àmbit de carreteres, les actuacions prioritàries per a la Cambra són l'autovia B40 per evitar els colls d'ampolla al Vallès i el recondicionament de la carretera Nacional 2 a Girona i de la N340 a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
Els centres d'atenció primària de Catalunya disposaran d'aquí un parell d'anys d'una nova eina d'intel·ligència artificial per detectar de manera precoç immunodeficiències primàries. Què són? Són malalties minoritàries que afecten unes 5.000 persones a Catalunya i que de mitjana es diagnostiquen amb un retard de més de 5 anys. Es tracta d'un projecte entre l'Hospital Vall d'Hebron, l'ICS i l'Atenció Primària Purificació Barceló.
Sí, es diu PITCAP. Consisteix en un algoritme que quan el metge introdueix al sistema els símptomes del pacient en hi ha una alerta si hi ha risc d'una immunodeficiència. Ho ha explicat a Catalunya Informació Pere Soler, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d'Hebron.
Recapta els diagnòstics codificats, perquè quan nosaltres anem al metge i tanquen la visita, doncs hi ha un codi, no? Nosaltres els hem convertit en un factor de risc ponderat per presentar aquest tipus de malaltia i en cas de que aquest pacient compleixi criteris de presentar una immunodeficiència primària, el metge rep aquesta informació, se l'avisa que aquest pacient pot presentar aquest defecte i se li ofereix un camí per derivar el pacient.
De fet, la van desenvolupar abans de la pandèmia, oi?
Sí, ja van poder fer-ne una primera validació als CAPs de l'àrea nord de Barcelona i amb resultats molt bons.
Ens van detectar pacients pediàtrics, van detectar pacients adults, després ho vam comprovar amb les nostres pròpies dades de pacients ja diagnosticats, si quants pacients hagués detectat anteriorment o no, i tenia un augment doncs, en alguns casos del 30%, en alguns casos del 70%. Per tant, de cop tinc un 30% més d'opcions de diagnosticar algú precoçment. Doncs ja és un benefici.
El PITCAP és una de les estratègies que es presenten al primer congrés sobre intel·ligència artificial aplicada a les immunodeficiències primàries que se celebra fins demà a Barcelona. L'objectiu de la trobada organitzada per l'Hospital Vall d'Hebron i la Universitat de UCLA, als Estats Units, és posar en comú totes aquestes estratègies de detecció precoç.
Dos quarts i mig de dues, diverses entitats de la Garrotxa denuncien el mal estat del riu Fluvià, diuen que la sequera i la falta de manteniment provoquen el deteriorament de l'aigua. I com a exemple, exposen la suspensió a Olot de la travessa Tossols-Basil de natació. Anem a Girona, Roger Santaló, bon dia.
Bon dia, Marta.
Per què s'ha suspès la prova, Roger?
Els resultats d'una anàlisi feta pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, el SIGMA, que hi ha trobat més E. coli del normal, un bacteri present en aigües fecals, i això n'impedeix el bany. Gemma Soy és presidenta del Club Natació Olot, organitzador de la travessa.
Han donat uns valors molt i molt superiors, multiplicats per 8, el que seria permès per al bany, i per tant no es pot assumir el risc de tenir nedadors fent la travessia.
És la quarta vegada que s'ha de suspendre la Tossols-Basil en els seus 70 anys d'història i mai s'havia hagut de fer pels resultats d'una anàlisi.
Saben per què s'ha deteriorat l'aigua?
Soy creu que els problemes del Fluvià venen del poc cabal que hi baixa i del poc manteniment que s'hi fa.
estem en contacte amb l'Ajuntament. Abans de la travessia sempre fa un servei de manteniment al llarg del riu, però nosaltres anem més enllà. El Club Natació Olot va néixer al riu. Jo ja sóc gran, però encara hi ha gent més gran que és sòcia del club, que s'estima molt el riu perquè va aprendre a nedar, i ens sap molt de greu veure com cada vegada està pitjor, no?
Altres entitats assumen a aquesta denúncia. Fa poc, la Fundació Fauna va demanar als alcaldes un compromís amb el riu per revertir el seu estat. El seu director és David Serra Mitjana.
No es pot continuar amb el consum d'aigua actual. S'ha d'estudiar realment aquest consum d'aigua, s'ha de fer un pla de gestió i fotre diners, fotre experts i gent que realment doncs, entenguin del tema i mirar de trobar solucions.
Diuen que en alguns punts gairebé no hi ha aigua per l'ús intensiu de l'agricultura i les indústries que esgoten els aqüífers i només les pluges continuades d'aquest juny fan que ara baixi amb normalitat.
I per acabar, què es diu des de l'administració?
Demanen tranquil·litat. David Llongarriu és el director del Sigma, organisme que va fer l'analítica.
És un conjunt de factors que tots sumen, és a dir, poc cabal circulant pel riu i una mostra puntual d'unes aigües que donen poques garanties pel seu bany.
El Sigma creu que no cal fer cap avís perquè no detecten que ningú s'hi banyi.
Els agents rurals alerten d'un perill que semblava gairebé erradicat a casa nostra, però que continua ben present, sobretot en algunes zones agrícoles del país. Es tracta de l'ús de productes tòxics per matar animals salvatges o domèstics al medi natural. Anem al port del Cantó, on hi tenim l'Eloi Barrera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Eloi, tu has acompanyat una patrulla d'aquests agents rurals que es dedica justament a lluitar contra aquest problema.
Exacte, així és. Hem passat un matí amb una parella d'agents de la Unitat de Verins i Antifurtivisme, que són els que investiguen aquests casos sospitosos d'enverinament, i ens confirmen això que deies, que encara es troben animals enverinats amb uns productes químics prohibits, que estan descatalogats de fa dècades. Jordi Pont és membre d'aquesta unitat dels agents rurals.
Doncs que encara hi ha estocs d'aquest producte, doncs que es perdiu així, que hi ha particulars que en tenen. Llavors, vull pensar doncs, que a nivell generacional, quan s'evoluciona en aquest sentit, doncs aquests productes que s'utilitzen com a verins, doncs desapareixeran.
En la majoria de casos són derivats dels carbamats, que s'utilitzaven com insecticides. I quin és el problema? Doncs que aquest verí és molt transmissible i va passant d'un animal a l'altre, normalment a través dels rapinyaires. De fet, ens ha mostrat el cadàver d'un voltor que li va passar exactament això.
Però el voltor, com que és una espècie que prospecte, doncs va haver una guineu, en aquest cas morta, va baixar, es va alimentar de la guineu i va morir in situ. I, per tant, els seus efectes van més enllà de l'objectiu inicial que tingui l'enverinador, no?
Alguns caçadors posen verí a les guineus perquè són depredadors salvatges i es mengen les preses de caça, com els conills o les perdius, però també s'utilitzen verins prohibits per eliminar plagues o fins i tot hi ha gent que utilitza verí per matar gats i gossos que els fan nosa. Els agents rurals investiguen tots els casos.
La persona, quan ens comunica uns fets moltes vegades, doncs mira, se m'ha mort el gos, doncs evidentment també li hem de transmetre el que hi ha. És a dir, hi ha casos que no resoldran, però hi ha molts casos doncs, que resoldran igual al cap de 2 o 3 anys. Per portar aquesta persona davant del jutjat i, si és molt possible, doncs que sigui condemnada.
L'última dècada els agents rurals han tancat 25 expedients per aquesta causa, que en els casos més greus es castiga amb fins a 2 anys de presó.
Gràcies, Eloi. A la piscifactoria de Tabascana, al Pallars Sobirà, retiren els milers de truites que han mort, en aquest cas arran de la darrera crescuda del riu de Lladorre, que va inundar les instal·lacions i que va trencar la canalització que portava aigua a les piscines. Les truites no eren autòctones i ara cal avaluar quantes es van escapar riu avall. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La de Tabascan és una piscifactoria, em deies, privada.
Sí, que es dedica a criar i vendre truites per al consum humà. Ara tenia la mínima activitat pendent d'una reforma per modernitzar les instal·lacions que hauran d'afrontar per força per arreglar les destrosses de l'avinguda del riu. Ho explica el propietari Josep Artero.
Sí, les obres com Déu mana, perquè això doncs, realment no tornés a passar i que no tinguéssim aquesta dependència, entre cometes, del riu com teníem fins ara. Hem de pensar que era una instal·lació molt antiga i que tot, entre cometes, era una mica rupestre.
Els agents rurals controlen l'operació de retirada dels peixos morts, un 5.000, i caldrà veure, quan baixi el nivell de l'aigua, si se n'han escapat gaires. Anna Servent és la cap dels rurals a l'Alt Pirineu.
Segurament, amb la vinguda d'aigua i amb la inundació, és possible que bastantes truites s'hagin pogut escapar cap al riu. Per part nostra no ho podem verificar. A la que baixi una miqueta el nivell, nosaltres mirarem si hi ha truites o no al riu, però sense la piscifactoria.
Veïns de Tabascan creuen que l'incident s'hagués pogut evitar si la piscifactoria hagués estat més vigilada. El cost dels danys s'està avaluant i es calcula que la reparació s'allargarà fins a la tardor.
La gavina corsa és una espècie en perill d'extinció, però la seva població s'ha anat estabilitzant al llarg d'aquests últims anys. El port de Tarragona n'és un exemple i aquest any ha augmentat un 80% el nombre de polls que
han anellat. Clara, les zones portuàries són alguns dels indrets on nidifica aquesta espècie. Per què?
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè segons els experts són llocs segurs per fer-hi el niu, on no hi ha depredadors, i hi troben molt aliment procedent del peix descartat pels pescadors. A Tarragona la majoria nidifiquen al far de la Banya i al moll de la Química. N'hem parlat amb Antonio Peco, tècnic de Medi Ambient del Port de Tarragona.
Històricament aquestes aus nidificaven al delta de l'Ebre i que arran de la intromissió d'alguna guineu, algun peixó o la pressió d'altres gavines, dels gavians, doncs van començar a expandir-se una mica per tot el litoral, arribant doncs, als ports de manera sobtada i aprofitant, doncs, en el cas del Port de Tarragona, les obres que estaven fent d'ampliació del moll de la Química, doncs es van instal·lar allà enmig de les obres.
En total, l'equip de Medi Ambient del Port de Tarragona i especialistes de la xarxa de rescat de fauna marina del Departament d'Acció Climàtica han anellat uns 300 polls a Tarragona, un 80% més que l'any passat.
És evident que van néixer més polls i aquests, quan se fan grans, se fan adults, als 2 anys més o menys, tornen a nidificar allà, preferentment allà on han nascut. És una bona notícia per la biodiversitat.
Actualment a Catalunya hi ha unes 4.000 parelles, però els experts consideren que encara queda molt per fer per garantir la seva conservació.
Comença a operar el vol entre l'aeroport de Reus, el Baix Camp i el de Palma. Se n'encarrega la companyia Air Nostrum i es farà ara 2 cops per setmana amb el Sastre.
Aquest és l'únic enllaç d'àmbit domèstic que es fa a l'aeroport de Reus. La filial d'Iberia hi destina un aparell ATR-72 equipat amb 2 turbohèlics i amb capacitat per una 70 de passatgers. Els vols seran els dimarts i els dissabtes i permeten fer enllaços interns amb les illes d'Eivissa i Menorca. En total es posaran a la venda més de 138.000 bitllets aquesta temporada, que es tancarà el 2 de setembre. Amb aquest vol, l'aeroport de Reus ja opera el 100% dels enllaços programats per aquesta temporada, en què esperen arribar a les xifres prepandèmia i superar el 1 milió d'usuaris, i ajudarà també els 2 vols regulars setmanals en París-Orly que ha estrenat aquest any Vueling. Bueno.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, afirma que l'Ajuntament no va pagar ni un cèntim del prop de 1 milió d'euros en què es van valorar una trentena d'obres encarregades de manera il·legal. Ho hauria fet el 2012 el llavors regidor de Serveis Socials, David Gómez, que ara s'enfronta a 2 anys de presó i 17 d'inhabilitació. Anem cap a l'Audiència de Barcelona, amb Maria Núria Rebeller, García Albiol, que ha declarat com a testimoni. Què més ha dit?
Hola, bon dia. Doncs ha explicat que els regidors no tenen capacitat per contractar obres, ja que cal engegar tot un procés administratiu i ha de comptar amb el vistiplau del cap de serveis. García Albiol ha dit al tribunal que jutja Gómez que en aquest cas els mecanismes de control van funcionar bé.
Com la quantitat és important, el número, la quantitat exacta no recuerdo, però una quantitat important, jo digo, oye, nosotros no vamos a pagar ni un solo euro sobre unas obras o posibles obras que no han seguido la tramitació administrativa correspondiente.
L'interventor municipal ha assegurat al tribunal que no es van pagar les factures que van presentar les empreses per ordre de l'alcalde. Els contractes es feien segons la fiscalia de manera verbal i les factures als empresaris les donaven en mà a l'acusat. Va ser el mateix ajuntament qui va fer fora el regidor i el va denunciar. També s'està jutjant una ex al càrrec de confiança d'Albiol, a la qual també es va despatxar, i el seu marit, per fer unes obres a casa seva i intentar que les pagués l'ajuntament. Els 8 empresaris implicats també s'asseuen al banc dels acusats. La sessió d'avui encara continua.
Ara passen 2 minuts a 2:15. Han començat a Premià de Mar, al Maresme, les obres per protegir el front litoral. El Ministeri de Transició Ecològica preveu construir nous espigons i dragar sorra del fons marí per recuperar les platges que han desaparegut. Els ajuntaments del Baix Maresme hi estan d'acord, excepte el del Masnou, que demana aturar els treballs. Marta Vallès.
S'ha començat per Premià de Mar perquè és un dels municipis més afectats per la desaparició de les platges. Rafa Navarro és l'alcalde.
A Premià patim l'efecte de la construcció del port dels anys 60. El port es va construir a llevant, a la part nord del poble. La tendència de les sorres natural és de nord a sud. La sorra baixa de la Tordera, direcció de Barcelona. En el moment que es troba una barrera artificial com és el port, tenim una platja a llevant que està molt plena de sorra, i la sorra que no passa a l'altra banda, doncs fa que del port cap a baix, doncs cada cop tinguem menys sorra.
L'estratègia s'hagi de regenerar les platges perquè actuïn de manera natural com a protecció de la façana litoral, el passeig marítim i les vies del tren.
Allargar un parell d'espigons de manera semisubmergida i posar un petit espigó paral·lel a la línia de costa al davant del que seria el centre neuràlgic de la ciutat i fer un vessament de sorra per regenerar la platja i amb aquests espigons que es construiran prèviament evitar en la mesura del possible que aquesta sorra fugi i que pugui mantenir-se el màxim de temps possible.
El Ministeri va dividir el projecte en dues parts, una per l'Almaresme, on la situació no és tan greu perquè només hi ha Porta, Arenys de Mar i Llavaneres, i una altra pel Baix Maresme.
Aquest projecte s'ha aprovat a l'Ajuntament de Cabrera, a l'Ajuntament de Vilassar, a l'Ajuntament de Premià i a l'Ajuntament de Montgat. Tots, excepte a l'Ajuntament de Masnou. I si mireu una fotografia aèria de Masnou, entendreu per què Masnou no li interessa ni li va ni li ve, perquè té una platja espectacular al centre i té el seu port a Ponent. Per tant, el problema del seu port li deriva a Montgat.
Des del Masnou no estan d'acord amb l'estratègia. Jaume Oliveres és l'alcalde.
Dos elements molt negatius, com la construcció d'un espigó d'uns 180 metres perpendicular a la costa, que sortia del port esportiu del Masnou, produiria encara un augment de l'actual platja Ducata i tindria un element perjudicial per l'altra banda del port esportiu. I per altra banda, el dragatge marí sempre ha representat un model fracassat. Al cap d'un temps ha tornat a haver-hi la regressió de les platges.
L'Ajuntament del Masnou demana un abordatge integral seguint les directrius dels experts.
Aquesta problemàtica no s'ha abordat d'una manera global ni a nivell comarcal en el moment que s'havia d'abordar. Al no haver-hi una postura conjunta de tots els municipis, ens trobem amb la situació que ens trobem. Se suposa que l'extracció de la sorra al nostre franja litoral no es farà, però si es fa uns metres al costat també tindrà efectes negatius. Tragar sorra s'ha demostrat que no serveix per res. Llançar diners.
En aquesta mateixa línia hi ha la plataforma Preservem el Maresme. Jordi Pagès n'és el secretari.
S'ha de naturalitzar, s'ha de treure alguns elements que modifiquen els corrents marins. En comptes de fer això, el Ministeri el que fa és ampliar encara que l'impediment té més espigons, tot el contrari del que seria naturalitzar, perquè el corrent natural és de nord a sud, llevant a Ponent, i el que està fent és voler agafar sorres des de les platges que s'acumulen a l'est per tirar-les amunt.
Les obres en el tram de Premià de Mar duraran 8 mesos i inicialment havien de costar uns 14 milions d'euros.
10 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Fa una estona en aquest programa entrava en directe la Clara Chavarría amb una última hora que ens deia que estaven fent un operatiu a la platja del Miracle perquè hi havia una persona que hauria desaparegut. I crec que hi ha novetats, no, Clara?
Doncs sí, efectivament, fa pocs minuts els bombers han fet una piulada dient que doncs això que era una falsa alarma, que l'home en qüestió era fora de l'aigua i que s'ha desactivat ja aquest dispositiu de recerca, un ampli desplegament que s'ha fet aquest matí a la platja el Miracle on onejava la bandera vermella. Per tant, doncs, final, diguem, feliç per aquesta
història.
Sí,
està clar. És a dir, algú ha avisat, no?, que hi havia algú dintre l'aigua. Vull dir que tot aquest operatiu es fa perquè algú avisa, s'entén.
Correcte, sí. Sembla ser que hi havia un grup de gent a la platja del Miracle que han avisat el Servei de Socorrisme de la Creu Roja i que aquests han alertat els bombers d'aquest fet.
D'aquest fet. Tant, ja, doncs... Avui hi ha bandera vermella, no?, a la platja del Miracle.
Sí,
per tant,
exacte,
és un avís claríssim de que no has d'entrar a l'aigua, diguéssim.
Efectivament.
Molt bé, doncs ens n'alegrem que hagi estat una falsa alarma, tot i que la feinada de tot l'operatiu doncs és evident que ha fet perdre el temps a molts operatius que potser podien haver fet una altra feina. En fi.
No sé.
Gràcies, Clara. Fins després. Bon dia.
Adéu.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Marco Mezquida, amb la preestrena del projecte Tornado, donarà el tret de sortida a la 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 13 al 16 de setembre, amb més coproduccions que mai. Hi haurà una seixantena de concerts i gairebé la meitat seran estrenes de discos o espectacles en directe. Anem ara mateix cap a Vic. Nàtia Dell, què més hem de saber d'aquest Mercat de Música Viva?
Hola, què tal, Marta? Bon dia. Doncs mira, el que hem de saber és que en total seran 56 artistes els que passaran pel mercat, aquest gran aparador de música en directe, que és de referència internacional i un mercat estratègic que genera moltíssima activitat econòmica, que aquest any posa el focus a Itàlia. Marc Lloret, director artístic del mercat, diu que malgrat fer 35 anys, l'energia i les ganes d'innovar hi són com el primer dia.
El mercat també està contínuament treballant per fer canvis, per pensar coses noves, per relacionar-se amb empreses i amb iniciatives de gent jove,
jove, i al final la idea és que aquests 35 anys no semblin que el mercat es fa vell.
A nivell professional, preveuen superar les 900 acreditacions amb una alta participació internacional. L'objectiu, impulsar la indústria de la música en viu, contribuir a la dinamització del sector i promoure la contractació d'artistes de perfils ben diferent. Per cert, l'organització ha detectat, sobretot entre els músics més joves, que cada cop prescindeixen més dels estils musicals i difuminen fronteres entre gèneres. Lloret també ha repassat algunes de les 6 coproduccions que veurem al Mercat de Música Viva d'aquest any.
Hi ha la Mar Parrot, amb un espectacle que fa 30 anys, hi ha la Paula Valls, un disc nou, la primera en català, hi haurà també una coproducció d'un grup sud-coreà amb Blood Quartet, una banda d'aquí.
Pel que fa als concerts més populars, a la Plaça Major, per exemple, actuacions de Dan Peralbo i El Comboi, Masoni o Ginestar. I al Sucre, també gratuïts, noms com Lil Dami o Balkan Paradise Orchestra. Els concerts oberts al públic general, a l'Atlàntida o a la Jazzcaba, continuaran costant 3 euros. Recordem que l'any passat el Mercat de Música Viva va atraure 120.000 persones.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça de bàsquet pot convertir-se avui mateix en campió de la Lliga ACB. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. L'equip juga aquest vespre a les 9 a la pista del Madrid. El tercer partit de la sèrie de la final de la Lliga, encara mateix domina per 2-0. Per tant, si avui guanya, serà campió. Kyle Kuric, jugador del Barça.
Estamos muy contentos para los dos primeros partidos aquí, pero ellos esperan para el tercer partido. Bueno, necesitamos uno más para un título. Y bueno, para ganar ahí es muy difícil, como siempre. Y bueno, necesitamos que jugar como en casa ahí.
El nord-americà diu que l'equip vol la Lliga.
No sé, después de Final Four estamos muy mal. Que tenemos todos los que tienen ilusión para ganar esta Euroliga y enfrentar primero, que ha perdido de primera. Y después necesitamos bueno, jugar como equipo para disfrutar y otra vez para ganar la Liga.
Però des del Madrid, Sergi Llull diu que avui aniran a totes.
Oh, està clar que les estadístiques no juguen a favor nostre, no? Però com he dit, crec que ens hem de centrar en el partit de demà dimarts, intentar fer un bon partit davant la nostra afició, i intentar seguir lluitant i guanyar el partit de demà, i després ja pensarem en el següent. Al final, quan vistes esta camiseta, rendir-se no és una opció.
El Madrid-Barça el podreu seguir la transmissió del Tot Gira a través del web i l'app de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio avui estem d'aniversari, com ja hem explicat, 40 anys no es fan cada dia i hem tingut i tindrem encara multitud de convidats, però un dels que han passat avui pel matí de Catalunya Ràdio és Pep Guardiola.
El tècnic de Santpedor ha explicat per què porta tants anys a Manchester, en concret, camí de 8.
Allà és un partit de futbol. Durant la setmana jo no veig un periodista, no, el que passa dintre queda dintre. Si guanyes ets un geni, si perds ets molt, molt dolent. Passa allà i passa a tot arreu. Però el dia a dia és molt més tranquil. Mentre posis el que posis, l'esforç, no passa res. El dia a dia és molt més relaxat. Per això ja estic tant temps. Jo també sóc una persona. M'agrada molt la meva feina, però també tinc vida.
Guardiola afegeix que a Manchester s'hi sent valorat i a gust.
I aquí tot és molt més intens. Entrenador del Barça, doncs és Xavi. Quan hem parlat sempre ho passa, diu, que aquí és... Però sí, m'hi trobo bé, m'han rebut molt bé, tinc amics al costat, som molt poca gent els que prenem bàsicament les grans decisions, i em sento molt estimat. Em sento molt estimat des de la primera persona a l'última i m'hi sento còmode.
Seràs el Ferguson del City?
No.
El tècnic del City diu que no té plans per quan acabi el seu contracte a Anglaterra.
El Barça ha iniciat contactes amb l'entorn del capità de l'Espanyol, Sergi Darder, per sondejar la possibilitat d'incorporar-lo la temporada que ve.
Així ho ha avançat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, que afegeix que de moment les converses entre Mateu Alemany i els agents de Darder estan a les beceroles, i que també n'hi ha hagut entre el mateix Darder i Xavi Hernández. El preu d'endur-se al mallorquí és ara mateix i fins al 31 de juliol de 10 milions d'euros. A partir de l'endemà 1 d'agost, el preu s'incrementa fins als 15 milions. L'Espanyol assegura que no pensa negociar un traspàs de Darder ni amb el Barça ni amb ningú.
Tornem al futbol. José Lu Mato l'han presentat com a nou jugador del Madrid.
El gallec que lluirà el dorsal amb el número 14 a l'esquena està encantat.
He soñado con este momento desde el día que me marché. Estoy muy emocionado. Me gustaría dar las gracias al presidente, a José Ángel y a Carlo Ancelotti por la confianza. Al Real Club Deportivo Español y a toda su afición. Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno puede llevar. Voy a darlo todo por él y desde siempre y para siempre a la Madrid.
El club blanquiblau ingressarà 500.000 d'euros per la cessió de José Lu i tindrà una opció preferencial per aconseguir la cessió d'algun jugador del filial del Madrid.
El Barça de futbol sala ha fet un pas més cap al títol de Lliga.
L'equip va guanyar ahir el Jaén 5-2 i s'ha situat 2-0 a la sèrie de la final. Jesús Velasco, l'entrenador del Barça, estava molt satisfet del partit que havien fet els seus.
Creo que hemos hecho uno de los mejores primeros tiempos de la temporada. Ha salido todo muy bien, hemos sido muy dinámicos, que es lo que siempre querríamos ser y que a veces no conseguimos, pero hoy lo hemos conseguido en un partido tan importante como era hoy. Y mira, nos ponemos 2-0, vamos allí tranquilos, pero conscientes de que hay que intentar cerrarlo allí lo antes posible.
El Barça, com dèiem, domina la sèrie per 2-0. Ara la final es trasllada a Jaén, on s'hi jugarà el tercer partit. Si el Barça el guanya, serà campió. I acabarem amb un apunt de motor, perquè GasGas ha confirmat que Pol Espargaró no serà aquest cap de setmana al Gran Premi dels Països Baixos. Assen, el granollerí, haurà d'esperar el mes d'agost per reaparèixer.
No t'ho pots perdre.
Dia de música clàssica a la platja. Aquest bolero de Ravel sonarà aquest vespre a la platja del Bogatell de Barcelona. Avui es fa el primer dels dos concerts gratuïts de gran format que el Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música han decidit organitzar conjuntament per acostar la música clàssica a una audiència molt més diversa que potser veu aquests equipaments com uns espais elitistes. La gent, això sí, hi ha d'anar amb la tovallola, amb la cadira o la carmanyola si volen sopar vora el mar. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.